El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
La tornada a l'escola en plena pandèmia del coronavirus ha posat un repte damunt la taula. La conciliació, la Covid-19 i les quarantenes que l'acompanyaran poden derivar en tancament de grups o fins i tot en escoles senceres, i això deixarà moltes famílies amb el gran trencaclosques de com tenir cura dels seus fills. Abordem aquesta situació, fem en conversa amb l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Nacho Parra. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Haurem d'anar jugant amb casos supòsits, per anar explicant una mica les opcions que tenen les famílies. Posem un primer cas. Hi ha un cas positiu en una classe d'un infant, toca fer PCR a la resta del grup. Quines opcions tenen els pares mentre esperen els resultats d'aquest PCR?
Doncs, en aquest cas, si els nens o les nenes han de confinar-se, han d'estar a casa sense saber el resultat, la baixa per incapacitat temporal, és a dir, una baixa laboral, únicament, en l'actualitat, únicament tindran dret a ella aquells pares que hagin tingut contacte amb el positiu, és a dir, aquells pares, aquell pare o aquella mare, que tinguin el fill que ha donat positiu. La resta, en l'actualitat, no tenen aquesta baixa laboral, aquesta baixa per incapacitat temporal. Per tant, ens haurem d'anar a les altres regulacions que poden existir, i en aquest cas seria tractar d'instar un altre cop al treball a distància o al teletreball, si ho poden fer des de casa, o bé demanar una adaptació de jornada a la feina, de manera que puguin treballar o puguin adaptar la jornada per poder estar a casa amb el fill o amb la filla, o per últim demanar una reducció de jornada. Aquesta reducció de jornada podria arribar fins al 100%, però hem de tenir en compte que evidentment la reducció de jornada comporta també una reducció proporcional del salari. Per tant, en funció del percentatge de jornada que es redueix també de forma proporcional aquest salari. Només voldria introduir un petit matís. Totes aquestes regulacions específiques, com el teletreball amb caràcter preferent o aquestes adaptacions de jornada molt extraordinàries o fins i tot aquesta reducció de jornada fins al 100% i que només duraria durant el temps en el qual es mantingui aquesta necessitat, seria doncs durant el temps en el qual l'escola pugui estar tancada, en l'actualitat tenen vigència únicament fins la setmana vinent, fins al 21 de setembre de 2020. El govern està parlant de cara a poder ampliar el període de vigència de totes aquestes mesures, que és molt previsible que efectivament es prorroguin com a mínim fins a final d'any.
A veure, anem pas per pas, perquè hem dit moltes coses. Hem parlat de l'opció del teletreball, no? Que és una opció que, diguéssim, ara és molt recurrent, no? La tenim tots molt damunt la taula. En algunes professions s'aplica jornades completes, hores, dies, etc. No? Clar, també s'està treballant per regular aquest teletreball, però a hores d'ara, quina regulació hi ha darrere del teletreball?
A hores d'ara hi ha una regulació molt senzilla, que és el teletreball ha de ser pactat, ha de ser allò que les parts determinin, però en les circumstàncies molt concretes del Covid, dins de les mesures que es van aprovar en el mes de març, es determina amb caràcter preferent. És a dir, que malgrat que el teletreball hagi de ser pactat, si concorre alguna circumstància excepcional, com pot ser el tancament d'una escola, els pares i les mares, aquelles persones que tinguin els fills en aquella escola tancada, tenen un caràcter preferent dins de la seva empresa a poder gaudir del teletreball. Per tant, sempre i quan sigui possible, tindran dret a fer aquest teletreball. Respecte a les despeses, no es regula absolutament res. L'únic que es diu és que els treballadors no hauran d'assumir despeses addicionals. Ja està, no s'estableix absolutament res. El que significa que s'hauran de pactar, per exemple, als mitjans d'execució, és a dir, si l'ordinador es fa servir el de casa o l'empresa proveeix un determinat ordinador, o la connexió a internet, per exemple, si fos necessària, és a dir, si l'ha de pagar el treballador o l'ha de pagar l'empresa. No regula absolutament res i, per tant, estarà subjecte a acord. Aquesta és la situació que existeix ara mateix amb el teletreball. És previsible que un cop s'aprovi la nova llei es regulin altres aspectes de manera molt més concreta. Però l'actualitat és això, és a dir, si hi ha la necessitat, tindran un caràcter preferent. Per tant, l'empresa, sempre i quan sigui possible, estarà obligada a acceptar aquest treball a distància per part de la persona que ho pugui necessitar per culpa del tancament d'una escola.
Clar, adaptació de la jornada, diguéssim, amb les necessitats familiars, no? És una altra de les opcions que deies ara. Clar, aquesta, depèn de la feina que tinguis, és factible, no és factible, té unes conseqüències, té unes altres. Aquí entenc que ja no hi entra l'empresa ni hi entra la regulació, no? Cadascú amb el seu cas concret s'espavila com pot.
Exacte, és un dret a poder adaptar la jornada a les necessitats. Per exemple, imaginem-nos persones que treballen a torns. Doncs és la possibilitat de dir, escolti, com tinc aquesta necessitat, imaginem-nos una persona que treballa de nit, doncs dir, com tinc, o treballa de dia, doncs, i l'empresa es fa en torns, doncs com tinc aquesta necessitat, demanar, per exemple, un canvi de torn a tarda, un canvi de torn a nit. Això significa que aquella persona no patirà cap mena de pèrdua salarial i podrà treballar en un altre horari diferent que d'alguna manera li permetrà conciliar la vida laboral i la vida familiar. Uh-huh. Aquest seria un segon element. Novament, tornem, és un dret de la persona treballadora, és un dret que ha d'exercitar, és un dret que ha de demanar, és una possibilitat que ha de demanar l'empresa, i l'empresa està obligada, en aquest cas, sempre a acceptar-ho, llevat, la llei sempre estableix llevat que existeixin algunes circumstàncies organitzatives per part de l'empresa que ho impedeixin. En aquest supòsit, si hi hagués una confrontació o una col·lisió entre la pretensió del treballador o de la treballadora i la necessitat de l'empresa, doncs s'hauria d'anar a la jurisdicció social per tal que fes una demanda al jutjat per tal que fos un jutge el que determinés si hi ha dret o no hi ha dret a aquesta adaptació de jornada.
Clar, i l'altra qüestió, que és aquesta reducció de jornada en casos de que no hi ha més opció, qui pot acollir-se a una reducció de jornada? És a dir, posem el cas d'una família tipus, home i dona, dues dones, és igual. Un dels membres de la parella té dificultats per fer teletreball i no s'ho pot arreglar de cap altra manera. I l'altre membre de la parella té la mateixa problemàtica. Per tant, queda clar que un dels dos s'ha de quedar a casa per assumir la criatura. En aquest cas, què ha de demanar exactament aquesta persona a l'empresa? Necessita algun document que acrediti que la seva parella tampoc pot regular-se la jornada? Com hi ha alguna mena de documentació que s'hagi de lliurar d'alguna manera?
No, cap documentació. És un dret que no es pot vincular al que passi diguem-ne, a l'altra part de la parella. La persona simplement ha de demanar-ho, ha de demanar aquesta reducció de jornada. Pot anar, el que dèiem, pot anar d'aquesta manera, de forma molt excepcional, fins al 100%. La reducció de jornada ordinària per cura de fills que arribarien fins als 12 anys, no? Per cura d'un major que necessita ajuda, no? I que no té una activitat retribuïda, és entre un vuitè, és a dir, entre una hora al dia i la meitat, no? Que serien 4 hores al dia. Ara bé, en aquest cas s'estableix aquesta excepcional que podria arribar fins al 100% de la jornada i simplement s'ha de demanar. S'ha de demanar en un termini de 24 hores. És a dir, en el moment en el qual concorre aquesta necessitat i es demana, en 24 hores s'ha de començar a gaudir. Novament, aquesta reducció de jornada va vincular també a una, diguem-ne, a una fixació d'horari. La fixació de l'horari que es farà, és a dir, si són 8 hores i jo he de reduir la jornada a 4, si ho redueixo o bé l'inici de la jornada o bé ho redueixo pel final de la jornada, normalment continua sent un dret d'aquell treballador. I, per tant, el treballador decideix quan vol exercitar aquesta reducció de jornada, és a dir, quines són les hores que voldrà treballar. L'únic requisit és que ho comuniqui en 24 hores abans d'iniciar-se.
I en aquest sentit, el període de duració d'aquesta reducció de jornada té un mínim o té un màxim o és els temps que tu necessitis? Com funciona?
Fins que duri la necessitat. La llei, en aquest cas, com és excepcional, el que determina és fins que duri aquest període excepcional. Per tant, si al final el confinament de l'escola o el tancament de l'escola són de 2 setmanes o de 3 setmanes, doncs serà únicament una reducció de 2 setmanes o 3 setmanes. Se'n va una miqueta del que és una reducció de jornada ordinària que existia fins ara, no? Que era aquesta reducció entre un vuitè i la meitat de la jornada, que estava orientada, evidentment, no a una necessitat molt puntual, sinó a una necessitat prolongada al llarg del temps. En aquest cas, com tot ve derivat per situacions molt concretes i molt conjunturals, la llei s'ha adaptat també en aquesta conjuntura i, per tant, només durant el temps que duri aquesta necessitat, si són 2 setmanes, 2 setmanes, si són 2 mesos, 2 mesos.
Clar, n'hem parlat molt d'aquest tema. I va haver un moment, no?, en el govern espanyol, Pablo Iglesias dient que sí que es tiraria endavant aquesta baixa per tots els pares que tinguessin un dels dos membres de la família que tinguessin un fill confinat encara que no fos positiu, llavors el govern tirava enrere. Ara deies tu, no?, aquesta legislació s'acaba el 21 de setembre del 2020, per tant, s'ha de prendre alguna decisió en breu. Què us diu el NAS, els que us dediqueu a això? Creieu que anirà cap al camí aquest de que tots els pares puguin gaudir d'una baixa en cas doncs, de tancaments de les escoles o que realment s'haurà d'acabar estant, per dir-ho d'alguna manera, la pilota damunt de les famílies també amb una pèrdua al final de poder adquisitiu si has d'anar a les reduccions?
Jo crec que es mantindran, o sigui, jo crec que per una banda es mantindran les opcions que hem parlat ara, d'adaptació de jornada, de reducció de jornada de teletreball, aquestes es mantindran, per tant jo crec, nosaltres pensem que aquestes quedaran prorrogades segurament fins a final d'any. I per altra banda, en relació amb la baixa, pensem que sí que s'introduirà, és a dir, no tenint en compte que en l'actualitat es va regular un supòsit de baixa laboral molt estrany, molt específic, que no existia fins ara, que era la de confinament. D'aquelles persones que han d'estar confinades perquè han estat en contacte amb un positiu, tenen aquesta baixa que més era del 75% de la base reguladora, no? Que era assimilable en quantia a una baixa per accident de treball. I la sensació que tenim és que es regularà que aquesta baixa, o que en aquesta baixa quedin també incloses totes aquelles persones que s'hagin de confinar a casa, o totes aquelles persones que tinguin fills que s'hagin de confinar a casa, i per tant que a mínim una de les dues parts de la parella, en aquest cas, puguin exercitar aquesta baixa. La sensació que tenim és que s'aprovarà, però com diem, en l'actualitat no hi ha cap mena de regulació. Per tant, si pel que fos demà o demà passat alguna escola, alguna classe s'hagués de confinar, els pares i les mares d'aquells nens que s'han de confinar per haver estat en contacte amb un positiu no tindran dret a la baixa i hauran d'accedir a alguna de les altres regulacions, ja sigui teletreball, adaptació de jornada o reducció de jornada.
Es penses que hi hagi aquestes modificacions que es puguin donar a conèixer doncs, quan les tinguin enllestides, no?
Sí, per suposem tant... que serà en breu, que serà molt breu. Al llarg d'aquesta setmana nosaltres pensem que ja tindrem la normativa, la normativa aprovada. Avui crec que hi havia un últim, o hi havia una nova reunió entre govern, sindicats i patronal respecte al darrer esborrany de totes aquestes mesures. Per tant, haurà de ser bastant imminent.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat a entendre-ho tot plegat, a Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Gràcies i que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ens guardem el contacte per quan surti aquesta Perfecte. Regulació per anar-la a desgranar una mica i saber també quins són els drets de tots plegats. Que vagi molt bé.
Molt bé. Gràcies. Fins ara.
Seguim parlant d'aquesta tornada a l'escola i ens fixem també en un altre dels aspectes legals. En aquest cas, sobre l'obligació dels pares de portar els nens a l'escola en aquest context de pandèmia de coronavirus. En problema amb l'advocada i mediadora de família de SBD Advocats i experta en dret matrimonial i infància, la Sandra Burgos. Molt bon dia, Sandra. Gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
La trucada de la Sandra ve d'aquesta notícia que sentíem, no?, de la Fiscalia dient que investigaria les famílies que no portessin els nens a les escoles. Anem una mica pas a pas. A partir de quina edat l'escolarització és obligatòria?
L'escolarització és obligatòria en aquest país a partir dels 6 anys. Llavors, els pares i mares tenen obligació a partir dels 6 anys de portar-lo. Recomanable, doncs, a partir dels 3, com tots sabem, no?, que és quan normalment comencen els nens a escola.
Uh-huh. Què passa si a partir dels 6 anys nosaltres decidim no portar el nostre fill a l'escola?
Clar, aquí hem de valorar una situació normal, que seria doncs, la situació que teníem abans de la pandèmia i la situació doncs, que tenim actualment. Lògicament, si nosaltres l'obligació de portar els nens a l'escola és dels 6 anys, als 16 anys, estem obligats com a pares, com bueno, tenim la custòdia dels nostres fills i la potestat parental, doncs evidentment, entre moltes altres obligacions, de portar-los a l'escola. Clar, si una persona, un pare o una mare, no porta a l'escola els nens i és una cosa doncs, reiterada i que evidentment doncs, hi ha un incompliment greu, podríem estar davant d'un delicte d'abandonament de família. Això està tipificat a l'article 226 del Codi Penal i inclús doncs, es podrien prendre mesures no només penals, sinó doncs, de pèrdua de la custòdia, etcètera, etcètera. Clar, la gent està molt alarmada i estem tenint moltes consultes respecte a això, doncs, perquè hi ha nanos, doncs, hi ha nens i nenes que tenen doncs, problemes de salut o tenen algú a casa que té un problema greu de salut. Llavors, la consulta amb la que ens estem trobant des de fa setmanes és de pares i de mares preguntant què pot passar si no porten els nens a les escoles. Clar, la Fiscalia amb aquesta problemàtica no ha ajudat massa, perquè bueno, s'ha emès doncs, tota una sèrie de notícies que parlaven doncs, de que la Fiscalia investigaria totes aquestes situacions. Davant de tot, hem de demanar cordura i sensatesa. Lògicament, entenc jo que no hi ha cap pare ni cap mare que no vulgui dur els nens a l'escola. És evident doncs, que els nanos necessiten formar-se, i no només formar-se a nivell educacional, sinó també de relacionar-se, i evidentment doncs, els pares també han d'anar a treballar. Entenc que no hi ha cap pare ni cap mare que no vulgui portar voluntàriament directament als nens a les escoles. Però a partir d'aquí s'haurà de valorar si hi ha un motiu, una justa causa, que es diu en dret, per no portar aquests nens. Tenim algun cas doncs, de nens que tenen problemes greus de respiració, o hi ha nens doncs, que tenen a casa seva una persona doncs, amb una malaltia greu i que un contagi doncs, podria portar una desgràcia que es desitja evitar. Clar, aquesta situació, també per les notícies que ens arriben, doncs, ha sigut una miqueta tot plegat improvisat. No s'ha explicat massa quines mesures prendrien ben bé les escoles. És evident que les escoles, i per motius obvis, no poden garantitzar un zero contagi. Llavors, doncs, hi ha molta alarma amb això. Ho anirem veient, però jo el que vull fer és cridar la calma, perquè hi hagi un delicte d'abandonament de família, ha de ser un incompliment greu. Això és el que ens demana el Codi Penal, però a més ha de ser un incompliment greu i que no hi hagi una justa causa. En el cas d'una pandèmia sanitària com la que estem vivint, que no tenim masses precedents, va haver un precedent fa un segle, no? Però actual no tenim cap precedent, doncs sobretot hem d'estar molt al cas, valorar doncs, si és possible portar els nens a les escoles i si no és possible perquè hi ha una justa causa, doncs explicar-ho a l'escola i en principi no hem de tenir cap mena de problema.
Clar, t'ho preguntava també perquè entenc que hi ha alguns casos, no? Alguns pares que poden tenir la sensació de dir, ostres, no el porto a dia d'avui, no? M'espero avui, que és 14 de setembre, a dia 1 d'octubre, 15 d'octubre, per veure com va tot, no? Una mica allò, ho miro, estic atent, llegeixo què diuen les notícies, què diuen els diaris, m'ho vaig mirant i llavors acabo decidint. Clar, si algú prengués aquesta decisió, entenc que, pel que m'estàs dient, les conseqüències penals no haurien d'existir.
Entenc que no, perquè és humà tenir por. Tots, a veure, evidentment, tots patim per la salut nostra i dels nostres, no? Llavors, jo entenc que no. Home, evidentment, es podria obrir un protocol d'absentisme escolar, perquè, lògicament, doncs, els nens o les nenes no haurien anat a l'escola, i jo entenc que hi hauria una justa causa, perquè tenir por al contagi, estem dintre de tots al paner, tots podem tenir un contagi. Llavors, bueno, es podria obrir un procediment, però ho entenc perfectament defensable. Home, jo voldria cridar una miqueta a la cordura, si a casa no tenim ningú que tingui una malaltia doncs que se li pugui complicar, si no tenim gent gran, si els nens estan bé de salut, jo entenc que tots hauríem de fer també un exercici de confiança i portar els nens a les escoles. A partir d'aquí, doncs, evidentment, si hi ha contagis, si la cosa no va com ha d'anar, doncs prendre les mesures. Però, bueno, en principi, els nens i les nenes han d'anar a l'escola amb mitjans i, bueno, amb voluntat de que no es compliqui.
Mm-hmm. Clar, això és un cas d'una família que hi ha acord total, no? La parella està d'acord en què ha de passar, en que tothom, el nen ha d'anar a l'escola o el nen ha d'anar a l'escola. Però clar, entenc que hi ha casos, no?, de famílies separades, divorcis, etc., en què pot no haver-hi acord entre els dos progenitors. En aquest cas, què ha de passar?
Doncs en aquest cas, malauradament, si no hi ha acord i un vol portar els nens i l'altre no, haurem d'anar davant del jutge de família de primera instància del domicili on visquin i, bueno, instar un procediment de jurisdicció voluntària. Això vol dir, doncs, que hi ha una controvèrsia amb l'exercici de la potestat parental d'aquest nen o d'aquesta nena i, a partir d'aquí, el jutge decidirà. Clar, evidentment, perquè el jutge decideixi que el nen finalment no ha d'anar a l'escola, hi ha d'haver, doncs, un motiu greu. Doncs el que deia abans, no?, que hi hagi una patologia del nen o que hi hagi, doncs, algú a casa que se li pugui complicar greument la salut. Si no entenc, el principi bàsic dels jutges serà dir doncs, que els nens vagin a l'escola. Això si no es complica, ja veurem una miqueta com evoluciona tot plegat. Però en principi, si la situació no es complica, el jutge només doncs, decretarà que el nen o la nena no vagi a l'escola si hi ha una causa doncs, important i contundent. Si és simplement por, repeteixo, em sembla que la tenim totes i tots, doncs a partir d'aquí jo entenc que els jutges determinaran que prima l'educació front a un eventual problema de salut.
Clar, i en aquest sentit, no sé si caldria, ara ho parlàvem en el cas doncs, de l'àmbit laboral, no? Amb totes les opcions que hi ha en cas de confinaments a les escoles, en cas de tenir els nanos 15 dies a casa, de fer un canvi de la legislació, de posar-ho tot més clar també en l'àmbit del teletreball, també s'està treballant. No sé si en aquest sentit, en l'àmbit de família i en l'àmbit de l'escolarització, valdria la pena fer algun apunt, algun canvi a nivell legal, o realment són casos tan concrets que potser no val la pena anar al detall, perquè quan tinguem la llei feta, per sort, esperem-ho, la pandèmia ja haurà passat.
A veure, la llei, el dret de família, en aquest cas el dret civil de Catalunya, preveu aquestes situacions, no específicament per una pandèmia, però ja preveu en situacions doncs, de controvèrsia, de situacions una miqueta excepcionals, les solucions a donar. I al cap i a la fi, quan hi ha una controvèrsia en família, si entre el pare i la mare, o dos mares o dos pares, no són capaços de posar-se d'acord, ja hi ha la determinació judicial. Entenc que no. I el que deies, no? Espero que la situació no es compliqui i s'hagi de desenvolupar doncs, una legislació específica per això. però entenc que en principi doncs, estaria bastant previst legalment.
Clar, i l'altra qüestió que també et volia traslladar és quan parlem amb el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, el Manolo Hernández, sempre ens parla que l'àmbit de família és un dels àmbits més col·lapsats dels jutjats de Sabadell. Per tant, entenc que a treballar en una qüestió d'aquestes característiques, no?, o portar un cas d'aquests, al final se'ns allargaria molt, no?, i quan arribés la resolució, esperem-ho també, aquesta pandèmia ja hauria passat. O si és fiscalia que investiga ja és una altra història.
A veure, la bona notícia és que tenim un jutge nou de família, abans només hi havia el número 8, que portava tot el tema de família, efectivament estava molt col·lapsat, ara tenim el suport d'un segon jutjat de família, sembla ser que les coses estan movent. Sí que t'he de dir que en aquest tipus de procediments, en ser una jurisdicció voluntària, en principi acostuma a anar força ràpid. Evidentment, si entrés fiscalia, doncs home, això es pot una miqueta agilitzar. La sensació que tinc és que les coses s'estan movent, sí que evidentment no funciona com hauria de funcionar, a tots ens agradaria que es movessin més ràpid, però en qüestions així puntuals, quan hi ha una controvèrsia, quan hi ha un problema, i més amb el tema de les escoles, etcètera, etcètera, és un procediment especial, llavors acostuma a anar més ràpid. Amb això entenc que no hi hauria massa problema, o espero que no hi hagi massa problema. Jo, sobretot, el missatge que vull donar és que la gent, doncs, una miqueta la cordura, la sensatesa, valori en el cas dels seus fills o de les seves filles, si realment, repeteixo, tots tenim por, però sobretot s'ha de valorar si el nen i la nena estan bé de salut, no tenen cap mena de patologia i a casa no tenim ningú amb una enfermedad greu, que torno a repetir, que entenc que tots estem preocupats, tots som pares i mares, però una miqueta emprar el sentit comú i amb la nostra exparella doncs, també doncs, valorar la situació i entre els dos doncs, prendre decisions que siguin doncs, bueno, que ponderin la salut del nen, però que també doncs, que segueixi educant-se i se segueixi formant. A més, també hi ha el tema de la socialització. Pensem que els nens porten molt mesos a casa, que no és el més adequat i no és el més convenient.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat a situar-nos també en tota aquesta qüestió la Sandra Burgos, advocada i mediadora de família d'ISBD Advocats i experta en dret matrimonial i d'infància. Gràcies per haver-nos atès, haver-nos ajudat també a posar una mica de llum al voltant d'aquesta qüestió, que a vegades des dels titulars de premsa ens costa una mica entrar al detall i què hi ha al darrere de tot plegat. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.